Els dimecres, a Control Central, el vermut de la ràdio. En directe, avui...
Efectivament, ja passen 3 minuts, pràcticament 4 de 2 quarts d'una, i estem aquí, a l'hostal Carmelites. D'antuvi volem agrair la deferència del seu personal i de la seva direcció per fer possible aquest programa cada dimecres, el vermut a la ràdio. Amb la llista de convidats que al llarg de tots aquests mesos han passat, avui tenim amb nosaltres en Jordi Enric Oja. Bon dia.
Bon dia.
El senyor Enric, vostès ja, segurament ja el coneixen, evidentment és un home popular a la nostra ciutat, un home molt vinculat al tema de la cultura, una cultura poder de les que avui en dia es fan a través de la que hi era abans, perquè està vinculada doncs, a la història i al museu.
Exactament.
Bé, anem a recordar que el senyor Enric Oja és llicenciat en Història i Geografia, especialitat, amb l'especialitat de prehistòria o història antiga. D'antuvi, jo m'agradaria saber una mica, senyor Enric, per què història?
Sí, en realitat, més d'una persona em havia dit que estudiant aquesta carrera em faria més savi que ric, que diuen, no? I això és autènticament. Però hi ha un moment en l'etapa de la vida d'una persona que tens que decidir què estudiaràs, no? Jo, en realitat, tinc dues classes d'estudis. Una que em podríem dir que seria... els estudis més pràctics que a casa em van recomanar, no?, que havia de fer empresarials, i vaig iniciar aquests estudis, evidentment, i tinc acabat fins a un determinat cicle de la carrera d'empresarials, però la meva vocació, evidentment, anava cap a un altre cantó, no? I, doncs bé, quan una vocació és forta com la meva, que m'ha ocupat, doncs, gairebé el 60 o el 70% de la meva vida, doncs, per això vaig decidir fer aquesta carrera, que en principi pot semblar una professió més bé per fer-te pobre que no per ric. Però realment era una qüestió vocacional profunda.
Diuen que a vegades és una virtut o és un defecte, això de ser un romàntic. Perquè sembla que història, o sigui, lligar-se a la història és un cert romanticisme.
Bé, aquí cal matitzar una mica el tema. No voldria, doncs, bé, evidentment els historiadors no són uns romàntics, no vol dir que n'hi hagin alguns que ho siguin. En realitat el que es tracta és de donar una visió dels nostres abans passats, però actualitzada, des d'una perspectiva actual. No es té que caure en un romanticisme, en una espècie de nostàlgia, de l'antiguitat, no és això.
L'antic fou antic i s'ha acabat.
Però l'antic ens té que servir per experiència, per entendre més el que passa actualment i el que se'ns està apropant en un futur. Sí.
Aquí estem al vermut de la ràdio.
Hola, bon dia. De veure si pugem alguna cosa?
Doncs sí, potser un bíter.
Una tònica per mi.
Un cinsano, sí, bíter cinsano.
Gràcies.
Gràcies.
Bé, doncs aquí estem, recordem, parlant amb en Jordi Enric Oja. Parlàvem de romàntics i que... estarà d'acord el senyor Enric en que aquells pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir els seus errors?
Sí, però no, en realitat no hi ha poble que oblidi la seva història. Inclusiu, és una cosa necessària per cada poble, la història. És un fet que avui el vivim a Catalunya, que per exemple aquests barris, com són els perifèrics de Barcelona, s'està produint un fet curiós, i és que són gent que han emigrat a les seves terres i són uns barris, per tant, totalment nous, i avui, en aquestes zones, precisament, i parlo de Santa Coloma de Gramenet, a l'Hospitalet, etc., totes aquestes àrees perifèriques de Barcelona, s'està donant un fet molt, molt curiós, i és que s'estan creant museus amb personal dotat, institucions culturals amb personal professionalitzat, perquè la gent que ha vingut de fora, encara que s'està adaptant mica en mica a Catalunya, necessita d'uns llocs per retrobar les seves arrels. I avui és un fet curiós que s'està donant a molts pobles i sobretot a aquests barris immigrats de Catalunya.
És la quantitat?
Sí.
La quantitat de persones que ho
la quantitat, però més que la quantitat, és potser un fet que repeteixo, les persones necessiten en un moment determinat de la seva vida o al llarg de la seva vida saber quins són els seus orígens, saber on estan assentats, conèixer el seu entorn físic. És allò d'estar arrelat o desarrelat. Però, bé, és un fet curiós que a mi m'ha sobtat, eh?
Vostè és director del Museu Comarcal. Aleshores, també és membre del Centre d'Estudis Comarcal de la nostra ciutat. Un home absolutament vinculat a l'activitat cultural. Parlem de museus, si li sembla bé, perquè és un tema que...
El que vulgueu. Estic obert a el que vulgueu.
Sí. Absolutament professional. Bé, sí. Què hauria de ser un museu? Què hauria de ser un museu?
Sí, el museu, en general, hi ha la idea de que és un quarto, una habitació o un magatzem ben ordenat, no?, de coses antigues. Jo no és pas la idea que jo en tinc. Una vegada, doncs, passejant per aquí a la Rambla d'Igualada, llavors que a vegades escoltes una conversa entre jovent, i fa un, això em va passar fa uns 3 o 4 anys, vaig tenir una decepció, perquè allò que escoltaves diu, sí, diu, no sé exactament de què parlàvem, però estava mirant concretament els cartells de les pel·lícules allà al Canaletes, no?, i tenies un grup de jovent al costat, que feia uns comentaris, diu, sí, diu, allò sembla com un museu, no?, referint-se que és un lloc mort, un lloc fossilitzat, un lloc encarcarat, un lloc extremadament conservador, i això a mi em va fer reflexionar. Realment ja tenia una base per reflexionar i vaig pensar, no, això no anem bé. No anem bé, ja ho sabia que el jovent tenia, el jovent i la gent en general, no?, té aquesta idea. Per tant, avui els museus i en la línia europea, que avui s'estan muntant i que a Catalunya se'n comencen a muntar, no, un museu és un centre en el sentit ampli de la cultura. És un centre en el qual no solament si es posen en vitrines els testimonis històrics o arqueològics d'una zona o d'una localitat, sinó que és un centre en el sentit ampli de la cultura, i m'explicaré. És un lloc on s'hi fan exposicions, i almenys en aquest sentit enfoquem el Museu Comarcal de l'Anoia, que representen una certa avantguarda artística del moment. Portem gent de fora que renoven una mica els aires de la localitat, no? Però al mateix temps té un ampli programa, no solament de conferències i d'actes culturals en el sentit ampli de la paraula, i obert a tota la ciutat. I amb això també vam iniciar l'estiu passat, i aquest any ho seguim, un programa que es titula Viu les nits d'estiu, que pretén donar una visió desenfadada del museu, és atensar la gent a unes instal·lacions culturals i que s'hi senti bé. I precisament en aquest estiu, doncs, hi haurà des de música rock a teatre, a cinema, i teatre, i evidentment desenfadat, i conjunts, doncs, de música moderna. O sigui, és, per tant, jo suposo que m'explico i la gent m'entén, que és una visió, un altre concepte, una altra orientació del que és un museu. Un sentit ampli, en un sentit ampli de paraula, on hi pugui anar tota la gent, i des de la gent jove a la gent gran, i on s'hi sentin bé, en un moment determinat, doncs, de l'activitat que fa el museu. Sí.
Fins i tot el rock no escapa de la història i, per tant, ha de tenir el seu lloc.
No, és que el rock, com qualsevol altra cosa, és un fet cultural. I, per tant, quan parlem cultura, i quan diem cultura, tothom s'imagina que és cultura d'èlit, no? Doncs no, el fet de la immigració, el rock, no sé, qualsevol cosa, aconteixement ciutadà, un moviment de qualsevol tipus, és un fet cultural.
Anem a entrar una mica en un tema que vincula la joventut, els principis, els canvis d'aire i els moments en què en Jordi Enric era un estudiant, aleshores, de la carrera universitària d'Història i Geografia, i igualadí com a tal de naixement, anant a Barcelona i venint aquí. Com s'adapta un home jove a aquelles èpoques, no gaires, evidentment, no gaires, a viure una sensació de caliu de poble, i a una urbe com és Barcelona, vull dir, absolutament, doncs, amb la seva vida pròpia.
Sí. Bé, abans d'iniciar aquesta conversa, com parlàvem amb tu, jo sóc un igualadí de bici, no? I llavors jo, quan al llarg de les dues carreres universitàries, vaig viure dos moments molt diferents a la universitat. A la primera etapa, una etapa molt reivindicativa, molt interessant, molt rica, i en la segona etapa...
Activista.
Sí, activista, en tots els aspectes, no? Molt rica, i realment és quan els estudiants participen de la vida política d'un país i de la preocupació pels esdeveniments, és quan es viu una etapa on està molt, molt interessant. I una segona etapa ja molt més tranquil·la, molt més, la gent anava molt per la feina ja, encara vaig agafar alguna vaga, però bé, era una etapa que bé, tu podies anar molt a la feina i podies fer molt bé el teu, però que li faltava aquest aspecte reivindicatiu que té que tenir, jo crec que té que tenir tot sobretot la gent jove, no? Que té un aspecte crític, un aspecte, doncs, un reaccionari en el bon sentit de la paraula, evidentment no terrorista, però que sí que té que tenir aquest aspecte crític. I avui la universitat està en una etapa, i la vaig agafar en els meus segons estudis, una mica passiva, no? Llavors...
Permets una pregunta?
Sí, sí, digue.
T'atreviries a posar-li el nom de consumista?
Sí, bé, jo crec que, esclar, consumista ja ho érem a l'etapa anterior, també, no? Però, bé, sí, jo crec que hi ha hagut els mitjans de comunicació i tota una sèrie de factors, i especialment la televisió i altres, que han fet, no sé, i amb el contacte amb la gent, no? Quan tu parles avui amb el jovent, doncs treuen molts programes de televisió, treuen les converses, i això em preocupa una mica, no? Perquè és una cosa molt, molt encaminada, molt poc rica espiritualment, i des d'un punt de vista crític. Avui la gent doncs parla doncs del programa de l'1-2-3, et parlarà d'aquell programa que donen molts milions, i això realment és el que sents avui molt en converses de joventut. Encara que no tot, eh? Vull dir, cal dir que en uns sectors el que passa que són minoritaris. I és una barrera llàstima. Sí.
Jo em referia al tema consumista, amb la puntualització de fer de la universitat un lloc de consum industrial de cultura. Sí. Vull dir, podria una, sense aquest aspecte innat amb la joventut de rebel·lia habitual que hauria d'existir,
sí, sí,
podria
sí,
que s'ha avançat una mica.
Sí, jo crec que, esclar, hi han influït diferents aspectes aquí, no? Avui a l'atur estem en una etapa molt, molt crítica i avui la societat es torna molt més, doncs, lluitadora, no? Llavors la gent potser sí que va més allà a buscar un títol i a consumir una cultura que no pas a fer una revisió crítica del moment històric, des d'un punt de vista, una revisió crítica igual es pot fer des d'una facultat d'història, des d'una facultat de dret que una facultat d'econòmica, és indiscutible, inclús des d'arquitectura, no? I per tant, potser sí que estem en una etapa molt... la gent va molt a lo seu, no? Molt tancada, molt individualista, potser queda molt, molt marcat això. El que passa és que això ha passat al llarg de la història en moltes etapes. I segur, amb tota seguretat, que aquesta etapa seguirà una altra etapa de reivindicació, eh?
Ens permets una pregunta, si es pot tolerar, tòpica. Com home vinculat a la història, com professional del coneixement de la història, en quina època de la història et quedaries?
Jo ho tinc molt clar, això. Jo em quedaria, bé, primerament, amb la història en el moment actual. Jo sóc... No,
afortunadament, no,
afortunadament, sí, sí. Jo crec que estem vivint una etapa fabulosa, que si la comparem amb altres etapes doncs, de la història, es podia comparar potser amb el segle XVIII, que va haver tota una quantitat de revolucions que van canviar molt l'estructura de la societat humana, però en la que estem vivint, el que passa que moltes vegades no ens en donem compte dels canvis que estem vivint. És un període curt que s'estan donant molts canvis de mentalitat i especialment en el nostre país, especialment en el nostre país. Però bé, com a historiador, doncs em quedaria evidentment en l'etapa del Renaixement, no? En l'etapa d'aquest home universal, en l'etapa del ciutadà del món, no? Jo sóc una persona que em sento bé tot arreu, em sento bé a Alemanya, em sento bé a Extremadura, em sento bé a Catalunya, em sento bé a Igualada, em sento bé a Vilanova del Camí, i em quedaria en aquell moment que hi va haver aquesta mentalitat de l'home universal, de l'home ciutadà del món.
Llàstima que no sigui gens útil avui en dia intentar readaptar aquesta mentalitat. Bé, retornem una altra vegada als museus, i especialment al museu nostre, que en aquest cas jo dic nostre perquè considero, suposo que hauria de ser genèrica aquesta situació, apreciar com nostre un museu i no com un lloc municipal on s'hi emmagatzemen coses. Aquesta suposo és una de les lluites d'en Jordi Enric.
Sí, sí.
El nostre museu, abans de ser on està actualment, era... Sí, un museu dels que parlàvem al principi, penso.
Sí, sí.
Un lloc per emmagatzemar coses velles.
Uh-huh. Exactament.
Avui en dia, qui més i qui menys, i sobretot la gent jove, es belluga molt i han vist, per exemple, el Museu de la Ciència.
Sí.
Aleshores, suposo que hi ha molts diners allà, al Museu de la Ciència. Si en Jordi Enric pogués demanar a qui correspongui tants diners, demanaria tants com el del Museu de la Ciència i tindria més coses? O no és qüestió d'això? No va per aquí aquest camí?
Bé, hi ha dos aspectes importants a l'hora de tirar endavant un projecte cultural. Primer, tenir les idees clares de cap on es va, no? Tenir una política cultural i que, per tant, els museus, com qualsevol altra rama de l'activitat cultural, forma part d'aquest gran ventall. Per tant, primerament, tenir les idees clares de cap on es vol anar i no amb nostàlgia, repeteixo, com hem dit abans. I després, evidentment, la part econòmica és fonamental. Això no cal dir-ho. Si un municipi o una institució inverteix molts diners en una de les rames concretes de l'activitat i no n'inverteix en uns altres, evident, quedarà coix, per exemple, i sempre faig una comparació i que la gent del món de l'esport que no m'interpreti malament, però sempre faig la comparació aquesta, no? Aquí, i no solament a Igualada, sinó en lloc, doncs, s'està invertint molt en infraestructura esportiva, cosa que, repeteixo, no hi estic en contra. Jo practico l'atletisme des d'un punt a nivell amateur, no? Bueno, amateur i d'afició. Però, en canvi, amb infraestructura cultural sempre ha sigut, podríem dir, el fill pobre de la... és una cosa que, bueno, aquella cosa que mai se'n queda, no? I, per tant, jo crec que és un error. Crec que és un error perquè la societat, si té que anar canviant, un dels punts importants és l'aspecte cultural. Jo sempre em centro en ciutats de centre Europa en les quals la gent té una tendència innata i natural a assistir a una obra de teatre, anar a la biblioteca, escoltar un concert de música, de la que sigui, rock o clàssica, o anar a visitar un museu, o a passejar-se, o a visitar una exposició de pintura que en aquell moment és la que té més... En fi, és aquesta hàbit, no? I per tant, si no tenim una infraestructura cultural adequada, això és impossible que la gent agafi. Això és com si diguéssim, bueno, si Igualada tenim, doncs, l'hoquei ha sigut sempre un tema que està a punt de... Bueno, Igualada sempre té una tradició amb moltes pistes d'hoquei o el que sigui, no? Doncs, bueno, si Igualada no té una tradició amb biblioteques, o no té una tradició amb teatres o amb el que sigui, o amb centres per escoltar música, doncs bé, la gent no agafa l'hàbit, no? Uh-huh. Això crec que és greu.
A quin nivell està? Bé, suposem que parlar de nivells moltes vegades és massa taxatiu, però en quin nivell ens podrien classificar el nostre museu? És a dir, comparativament amb algun lloc, per tenir una referència.
Sí. Bé, en aquests moments Igualada jo diria que... I no ho dic ara per penjar-nos un galó, que podríem dir, no? Precisament aquest cap de setmana hi ha estat un congrés a Màlaga, en el qual s'han reunit especialistes de museus d'Europa, hi havia especialistes d'Alemanya, d'Anglaterra i de França, i jo puc assegurar que, i el projecte d'aquí Igualada l'he comentat, puc assegurar que la gent de fora ha quedat parada de que una ciutat com Igualada estigui enfocant un projecte de museus com el nostre. I m'explicaré una mica, concretaré una mica més el tema. No és fer un museu perquè sí, és tot un museu, com he explicat abans, però especialment la capsa del museu és l'important, en aquest cas d'Igualada, és recuperar tots uns edificis industrials, que és el que avui es diu en els ambients, doncs, que es tracta aquest tema, arqueologia industrial, i adaptar-los a museus. El projecte que jo li he explicat en aquest congrés, entre així amb els col·legues, per dir d'alguna manera, no? Doncs realment són projectes pioners avui a Europa. Per tant, jo puc assegurar que en un espai, que no puc dir quan, perquè evidentment ve molt determinat per les disponibilitats econòmiques, tindrem una infraestructura museística Igualada comparada a nivell europeu. Ho puc assegurar,
Anem a una de les parts també que poden ser curioses, i és que, clar, un museu es crea a través d'aquells materials, sobretot materials, sí, de lectura, d'imatge, plàstics o de ferro, que, doncs, porten la història intrínseca en si. Però, clar, un museu no es crea sol, no neixen les peces. Hi ha d'estar la persona que vagi a buscar-les, que aquella persona que li porti. A Igualada la gent seria capaç de portar una màquina de cosir rònica de l'any de la Picó, bueno, d'aquest any històric determinat. Ho fa. L'igualadí aporta material al museu.
Sí, sí, ho fa. No potser amb l'assiduïtat o amb la d'allò que ens agradaria, no? Però ho fa. No solament l'igualadí de peu, podríem dir, sinó que inclús, doncs, hi ha empreses que, doncs, a l'hora de fer l'amortització de la maquinària que queda obsoleta, doncs llavors regala al museu, si vol, si al museu li interessa, interessa el projecte museogràfic, maquinària de la indústria de curtits o maquinària de la indústria tèxtil. Això és un fet. A nivell particular també hi ha algunes persones que estan sensibilitzades per aquest tema i, esclar, et criden i jo vaig a veure si el material m'interessa o no interessa i el recuperem. Desgraciadament no és un fet molt corrent, perquè, bueno, la persona que pesca una peça interessant no li agrada quedar-se-la per ell, no? Però bé, es dona en persona. I sobretot persones que fan la donació, fan la donació desinteressada al museu. Potser és un dels punts, i això ho tinc que reconèixer, que flaqueja l'actual política del museu. Per tant, això me n'acuso jo molt directament. De potser si obrir una mica aquest aspecte, de dir, bueno, i això ho pensava jo fer ara dintre de poc. Estem fent els museus d'Igualada, és el moment igualadins i comarcans, perquè si teniu alguna peça que voleu que després el museu s'exposi, sempre i quan el guió museogràfic ho accepti, doncs ara és el moment que la doneu, perquè després muntarem un museu i si tu tens una peça a casa teva i doncs dius, ara, com que has fet gràcia tenir el museu, doncs ara és el moment de fer-ho, perquè en aquest moment s'estan fent els projectes museogràfics i evidentment comptem amb unes peces.
I si podria calcular en qui havia aquella peça?
Exactament, realment, si no la tenim no la podem pas posar i a més no es contempla dintre el projecte. I aprofito doncs l'amabilitat de Ràdio Igualada que per fer una mica la crida a la ciutat doncs de que si en aquests moments doncs hi ha algú que tingui alguna peça sobretot molt relacionada a la història d'Igualada més que no per res, i a la comarca evidentment perquè el museu és d'àmbit comarcal doncs que, bueno, que sap on trobar-nos a la baixada de Sant Nicolau 21 per, en fi, que faci l'oferta.
El museu és obert.
El museu és obert, exactament.
Bé, parlem moltes vegades d'infraestructura, d'aspecte, de sistema, de com està preparat, de les intencions d'un museu, d'allò que pot oferir, però moltes vegades no ens plantegem, i això enllaça una mica amb el tema que parlava en Enric, de la mentalització. És a dir, com hem d'anar a un museu? Moltes vegades anem a un museu en plan passiu, com aquell que diu, amb la boca oberta, esperant doncs, que aquesta cultura ens entri automàticament. Però és aquesta la forma encertada o s'ha d'anar al museu amb una predisposició determinada?
No, jo crec que el museu no s'hi té que anar amb cap predisposició determinada. És com si, no sé, com si t'anessis tu una tarda a una discoteca, no? I doncs diries, bueno, no vaig allà amb un programa preestablert, sinó que vaig a passar-me un rato bé i a veure què passarà, no? Doncs el museu té que ser igual. El que passa que és el plantejament que té que fer el museu una vegada entres tu a l'interior. Té que ser un museu didàctic, té que ser un museu imaginatiu, té que ser un museu atractiu i que inciti la imaginació, no? I per tant, doncs bé, que la persona quan entri dintre que no se la condueixi tampoc massa, però que tampoc no se la deixi del braç, no? Que la persona que vagi descobrint una mica, que visqui unes experiències, no? Que no sigui només una passejada ràpida pel davant d'uns panels, d'unes vitrines o d'unes peces excepcionals.
Amb una orientació, en tot cas.
Sí, evidentment hi té que ser una orientació perquè doncs, el visitant no es perdi, no es perdi doncs, dintre d'una informació. Però fonamentalment jo soc partidari que el visitant té que viure una mica, té que pensar quan visita un museu i té que doncs, descobrir ell les coses, no? Que no sigui una cosa massa conduïda, però també repeteixo que tampoc no sigui una cosa freda i que t'hi perdis, no? Tampoc, no?
Suposem que és un tema que no li deu agradar gaire o no deu ser gaire interessant dins la seva temàtica, però és inevitable. En Jordi Enric anava quan era estudiant els primers diumenges de mes perquè era de franc, als museus?
Sí, sí, i tant, això per descomptat. I és una... No, i avui aquest país, molts dels museus, i especialment els de caràcter nacional, doncs hi pot entrar gratuïtament, eh? Vull dir, tots els museus que depenen, podem dir, de Madrid, els museus més importants del país, avui s'hi pot entrar gratis ensenyant el carnet d'identitat, eh? Però no només els diumenges, sinó gairebé els dies de cada dia. Ara, després hi ha museus de caràcter municipal o dependents de la Generalitat que aquests fan pagar. Però avui els museus més importants del país, avui hi pots entrar amb el carnet d'identitat. I òbviament ho aprofitaves, clar. En aquella època els museus doncs, feien pagar més aviat, feien pagar. Però bé, s'aprofitaves aquests dilluns o aquests diumenges o aquests dies per entrar-hi, sí, sí.
Bé, això posem, que això va enllaçar ràpidament a un altre tema. El fet de crear aquest hàbit o aquest vici a visitar el museu o anar a una orquestra, a veure una orquestra, com comentaves a Europa,
sí,
seria més fàcil si no es tingués de pagar res en cap museu.
Sí.
Per això deia que potser és un tema que no és molt divertit, però cert, és l'econòmic,
sí,
una altra vegada.
És el tema, cert, sí, econòmic. Evidentment, mira, no, hi ha tota una sèrie de branques de la cultura, com les biblioteques, els museus, i tota una sèrie de coses que, evidentment, jo sóc partidari de que no es té que pagar. Ara, si hi ha algunes rames com pot ser el teatre o com pot ser alguns determinats concerts de música, evidentment, si poden cobrir unes despeses, val la pena. Però jo crec que la cultura té que ser una cosa gairebé gratuïta, en general, en línies generals.
Obligatòriament gratuïta.
Obligatòriament gratuïta, i qui pugui accedir, sobretot tothom, tothom.
Ens resten pràcticament 4 minuts de programa, se'ns passa el temps molt ràpid, de vermut més que de programa, pràcticament. Jordi Enric, a hores d'ara, tens fills?
No, sóc solter.
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 Bé, no té res una cosa o una altra. Sí. Però un professional d'aquest tema està vinculat moltes vegades a gent jove.
Sí, sí.
Aleshores, de certa forma, el conservador, el responsable del museu, sent que gent va creixent amb la seva edat, des de gent jove, fins que es va fent gran, i van assistint al museu. De certa forma, són fills culturals d'aquell responsable. Aleshores, què pot fer un pare per explicar-li a un fill que el museu trobarà què? A part de que trobarà la història i coses antigues i coses explicades o orientacions per què informar-se, els pares també tenim el vici moltes vegades doncs, de no o la falta de ganes d'explicar-ho. Uh-huh. Què ha d'oferir un pare a un fill per encisar-lo una mica amb el museu?
Bé, a veure, hi ha pares que evidentment el tema el tenen molt clar, no? I bueno, els orienten cap a aquest. Desgraciadament encara els pares, perquè som els pares i som, jo m'hi conto, si fos pare, amb aquesta generació, hem viscut una generació que aquests temes doncs, relliscaven bastant, no? Però avui jo puc assegurar que avui les escoles, a nivell general i en particular les d'Igualada i la comarca, acostumen a portar els alumnes, els nens, ja des de molt joves, al museu. Jo puc dir que avui, si el Museu Comarcal de l'Anoia, que encara podem dir que està construït, per dir una xifra, en una seva octava part, doncs avui, per tant, es pot dir que funciona molt poques de les dependències, avui doncs, tinc un moviment d'unes 20.000 persones l'any, en el qual ho podríem comparar amb el moviment que porta el camp de futbol, per exemple, d'Igualada, amb un any. Per tant, això és important. Ara bé, la pregunta per on anava, d'aquestes 20.000 persones que es mouen, gairebé més d'un 50% són escolars. El museu ofereix unes activitats i, per tant, són les escoles que ho demanen. I puc dir que gairebé tots els tallers escoles que s'hi fan i tota una sèrie d'activitats són un èxit. Per tant, avui, sí, els pares suposo que seran pocs, per desgràcia, evidentment, els que encara recomanen que els nois vagin al museu o tal. Potser es visitarà més un museu quan surts de vacances, no? I doncs estem a la vila de Sitges o te'n vas allà on sigui, no? I dius, calla, anem a veure el Cau Ferrat o el museu tal, o estaràs a Càceres i tenies a veure el museu doncs, de Mèrida, no? Més que potser els museus que tenim més a prop i que són tan interessants com els altres o més, no? No, resumint una mica el que em preguntaves és, potser avui encara per part dels pares no hi ha un hàbit a recomanar que els fills doncs, vagin al museu, però sí que s'està creant ja des de les escoles aquest hàbit i per tant els fills que avui hi ha, els nois que avui pugen, tindran un, és indiscutible un hàbit en els museus, sí, sí, sí.
Una de les darreres preguntes ja. El municipi és conscient d'aquestes mateixes idees que deixa anar amb la seva explicació en Jordi Enric? És a dir, treballa paral·lel a aquesta nou plantejament d'un museu?
Sí, jo tinc que dir, i no voldria ara aquí fer política ni molt menys, no? No és la meva intenció. No sóc persona escrita a cap partit polític i per tant jo puc dir que en aquests moments el municipi, i ja des de l'etapa anterior, des de part de l'etapa anterior, s'ha anat conscienciant cada vegada més que la infraestructura cultural és un tema important, i en el cas dels museus en concret, i per tant jo us puc dir que treballo amb molta il·lusió i que amb uns mitjans com a mínim els imprescindibles per tirar endavant aquesta tasca. No, sempre hi ha uns mitjans que ens agradarien que serien els òptims, no? Però evidentment sóc conscient que arribar als òptims és difícil. Però per tant en aquests moments treballem amb uns mitjans que són els imprescindibles i cada maó que posem, el posem ben posat i al mateix temps amb el suport institucional i evidentment especialment amb l'Ajuntament d'Igualada i concretament amb la Regidoria de Cultura. Ens ajuda també la Generalitat i ens ajuda la Diputació, això no cal dir-ho. Però la consciència dels polítics hi és. Jo, per altra banda, també és clar, un polític abans no es forma. Aquest país doncs, entra en gent nova a cada una de les carteres i abans, i som conscients els tècnics que ens movem en aquest cas, que abans no han paït bé un tema d'aquests, té que passar un determinat temps. Té que passar un determinat. Llavors, per això els tècnics, els que ens movem en aquest camp, tenim que ajudar-los. Però jo, repeteixo, n'estic satisfet, sí, sí, sí.
És optimista?
Sí, sí, sí. Jo, si no hagués sigut optimista, evidentment moltes coses no les haguérem fet, eh? Molt optimista, sí, sí.
Bé, doncs amb tot l'optimisme del món i sense fer gaire història, hem passat els 30 minuts ràpidament, anem a degustar l'aperitiu i acabem el programa. Gràcies a en Jordi Enric Gioja per estar amb nosaltres aquí avui fent aquest vermut, que amablement ha tingut la paciència de venir amb nosaltres i sobretot per aquesta informació que hem tret d'important. Aquí tenim un museu, tenim la història a l'abast i és qüestió doncs, de connectar amb ella. Gràcies, Jordi Enric.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat de parlar per la vostra cadena.
Això és Control Central.